haga falta, como no puede ser de otra manera.
I un apunt més, perquè a Menorca una persona ha estat detinguda en el marc d'una operació de blanqueig de capital a tot l'Estat. La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada al blanqueig d'ingressos procedents de tràfic de drogues. En total s'han efectuat 14 detencions, entre d'elles aquesta a Menorca. I amb aquest apunt arribem a la 1:04. Ja sabeu que els serveis informatius tornem puntuals a partir de les 2. Ja serà, però, en temps d'informatiu migdia. En Juan Luis Marcos, ara quedau amb tota l'actualitat del món dels esports a IB3.
Més informació a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, al programa d'Esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. L'acord entre Mallorca, Depor i Leo Roman és qüestió d'hores, encara que al món del futbol ja han vist de tot. Aquesta vegada sembla que els clubs estan d'acord i només falta que Porter i Depor tanquin l'operació. Segons la cadena SER de la Corunya, Leo signarà per 5 temporades i dilluns s'incorporarà a la disciplina de l'equip gallec. Dic dilluns, sí, no us estranyeu. Dilluns comencen les revisions mèdiques als equips de futbol, al Mallorca també. Sembla que vàrem acabar ahir la competició. D'aquesta manera, quedaria a l'illa Lucas Bergström, podria renovar, dic jo que serà un fet, Pichu Cuellar, i se cercaria un altre porter. Pel que fa al Mallorca B, ja sabeu que Gustavo Siviero no seguirà el filial per decisió pròpia. Siviero no ha fet un de Michelis, però tot apunta que la confecció de la plantilla, la sortida de valors importants i la pèrdua de 3 dels seus ajudants, que no seguiran, li han fet prendre aquesta decisió de partir. A Primera Federació, per tot arreu passen coses, eh? A Primera Federació, sorpresa a l'OD Eivissa. Fa 15 dies, el migcampista Fran Castillo era la figura principal de l'equip, en paraules del director esportiu Michel Sanz.
La postura del club es implacable. Fran Castillo tiene que ser pieza importantísima en el ascenso de la Unión Deportiva Ibiza.
I de Fran Castillo ha estat traspassat al Castelló. Quant al futbol de segona federació, avui parlarem del Poblense, que està passant un estiu molt diferent de fa un any. La sortida del tècnic Òscar Troya, arrossegant jugadors, canvia molt les coses i parlarem amb el club Poble. Per cert, parlant de segona federació, Jofre Xerta i Rubén Bové han renovat en l'Atlètic Balears i arriba a l'Atlètic el lateral dret mallorquí de 24 anys, Mamadou Alfa, procedent de l'Arenteiro gallec. Quant al Mundial, Espanya i Portugal serà el gran duel dels votants de final després de que ambdós hagin eliminat Àustria i Croàcia, respectivament. En tennis, destacam la victòria de Jaume Munar a la segona ronda de Wimbledon i en el món del pàdel, la victòria també de la menorquina Gemma Triay a Bordeus. El pròxim rival del santanyiner serà el txec Jiří Lehecka, número 14 del món. S'han enfrontat 3 vegades amb una victòria del mallorquí. I pel que fa a la Premier Padel, la menorquina Gemma Triay i Delphi Brea jugaran quarts de final contra la parella espanyola formada per Marina Guitart i Verònica Virceda. En bàsquet sentirem l'entrevista del nostre company Xisco Ribas a Àlex Abrines, que com cada any ja té en marxa el seu campus d'estiu a l'illa. Coneixerem també les novetats d'una nova edició de la Copa del Rei de Vela. Ja ens esperen al Reial Club Nàutic de Palma per fer una valoració. I parlant de valoracions, ahir el Palma Futsal va dur a terme un acte de cloenda de la temporada on l'entrenador Antoni Vadillo va fer una petita reflexió de la pròxima temporada amb canvis importants al format de Lliga i Copa. Per cert, que una de les novetats del Palma és la sortida, cedit a un equip brasiler, de l'ala Mateus Maia. És la 1:08, amb el control tècnic de Romina West, això és Esports 3.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
I 9 minuts, anem a parlar de l'actualitat de Mallorca, que passa per els tres pals, passa per la porteria i els darrers moviments. Ens escolta un home que sap molt de porteries. Miqui Garro, bon dia. Hola.
Hola.
Hola, hola, hola Miqui, ara me sents?
Ah, sí, perfectament.
Vale, ara, perfectament. Bon dia, com estàs?
Molt bé, i vosaltres? Doncs
pues bé, també, contant coses, com cada dia. Això no acaba mai. Fixa que vàrem acabar fa dos dies i dilluns ja són les proves mèdiques per començar una nova temporada, fixa't.
Fai, això no atura. I no atura mai. Amb el Mundial...
Ei, amb el Mundial ni, ja ni te conto. Escolta, Miqui, Leo Román partirà. T'ha estranyat?
No, perquè al final... puc veure diguem el sentiment que poden tenir en dues parts, és a dir, al final també el porter, en Leo, pues, la carrera d'un porter o la carrera d'un futbolista és la que és, si ell és vulguis o no vulguis, és internacional, ha estat internacional i és dels més destacats en Espanya i el tenen considerat així, el cartell que té és el que té i bé, i si té l'oportunitat de que hi ha qualcú que pugui pagar la clàusula o que sigui aproximada, entenc que tal vegada pot ser inclús beneficiós per les dues parts. És així, i vull dir, i el tema sentimental en aquest món del futbol crec que ja ho han deixat a una altra banda.
Sí, això ja no existeix. Quant de mal que fa un descens a segona divisió, no? Perquè, per començar, les clàusules de rescisió davallen a la meitat o el que sigui assignat a un contracte i tot això canvia molt les coses. Facilita la sortida de jugadors que o no volen o no els interessa jugar a una categoria inferior, evidentment.
Bé. Jo no sé si pagaran 9 milions d'euros, no ho sé.
Això diuen.
Si els apagassin, te puc assegurar que el Mallorca, inclús a primera divisió, un traspàs de 9 milions d'euros, crec que també ho tindria en compte. Per tant, aquí no sé si tal vegada el descens ha influït o no. Clar, amb el descens tot s'accelera més i influeix més. Però si paguen 9 milions d'euros a un jugador que és de la Pedrera, al final, bé... No sé, aquesta propietat al final veiem que són venedors i després intentar trobar qualque fitxatge, qualque aposta, al final tiren més per les apostes i les apostes de vegades te surten bé i de vegades necessiten temps. I en el futbol el temps, ho dic per exemple casos de Virgili i això, que són apostes, però que necessiten temps. I clar, si després tu descendeixes, aquest temps ja s'aixauràs.
Si surt Leo, creus que pujarà un escaló Bergstrom o fitxaran un altre porter? Tot això sense comptar en la renovació de Cuéllar, que sembla que renovarà un any més.
Ah, sí? Jo entenc que fitxaran porter. Sí, perquè hi ha un porter del filial, en Nil, que va acabar una mica lesionat la temporada, però és un que té nivell, que pensàvem que podria ser el tercer porter, però per temes que jo desconec, per mi imagino que deuen ser més de vestidor i més de tenir el control una mica. Cuéllar crec que és una persona que molt professional, molt estimat i que crec que no té res a veure que tingui 41 anys, perquè tu el veus i la veritat és com si tingués 28. Jo amb això sí que no me fix, saps? Però sí que penso que poden que aniran al mercat. A més, tindran calers, tindran dos bes per anar al mercat. No, crec, no?
Sí, veient
una mica, i si tu estàs a segona i pots apostar. Jo crec que el Mallorca podrà apostar per firmar tal vegada, inclús encara que sigui per clàusules, millor jugador de segona divisió mínim.
Aprofi per demanar-te per la porteria de la selecció espanyola. Ha batut un rècord espectacular Unai Simón en aquest Mundial, no?
Sí. Tots els porters tenen un nivell espectacular. Jo crec que Unai Simón, per jo, en Joan Garcia ha fet més mèrits per ser titular, inclús en Raya també, per perquè han sortit, un ha sortit millor porter de la Premier, sí. Està un equip tipus Chelsea, l'altre està en el Barça guanyant títols, però me dona la sensació que el tema d'Unai Simón va més enllà del nivell perquè del nivell que pugui tenir que poden tenir tots tres, és a dir, tal vegada el seleccionador li va més en compte posar-lo per lo que suposa que no que si un té un 0,5 més o un 0,5 menys de nivell, no? Yeah. I crec que és un tema més a nivell de vestidor, a nivell de gestió de grup. I així ho fan i així li està sortint, és vera. Pel model de joc crec que li deu interessar més que jugui en Unai Simón i està bé, de moment no podem dir res perquè en Unai, pues bueno, sí, està sí. Responent.
I la darrera, no t'ho vull enredar més, Miqui, tornant al Mallorca, t'assembla un estiu raro? És a dir, només ha arribat un jugador nou, que encara no l'hem vist. Se'n va l'entrenador del filial, Gustavo Siviero. Hi ha una campanya de Bonàs que a la gent no li ha agradat gens el descompte que han fet de ballant de categoria. La camiseta no agrada.
I se'n va l'entrenador del primer equip, també.
Bueno, l'espantada de Micheli ja la tenc pràcticament oblidada. No sé, jo... estan passant coses molt rares.
No, jo l'espantada de Micheli m'ha parescut vergonyós. Uh-huh. Autènticament vergonyós, com a aficionat. Sí. I jo he estat un cos tècnic i que se te'n vagi un entrenador, perquè jo puc entendre que tu tinguis una oportunitat i que al final te'n vas a un equip de Champions i tal, probablement econòmicament, tal, el que tu vulguis, i a més es veurà que pagaran una clàusula i tal. Però bueno, el tema és a nivell de com s'han fet les coses i a nivell de com tu deixes tirat el teu cos tècnic.
Exacte.
Això és simplement, ho dic també perquè jo conec, he tingut el plaer d'entrenar en el Germán Lux i tal, i ja és la veritat, que deixin penjat així la gent, jo no m'apareix, no sé, o ho fas bé, ho fas com toca, sí. O ho deixes col·locat, no sé, però jo crec que s'ha de ser persona, passa que ja t'he dit que en aquest món cada vegada el tema dels valors pues, te'ls pots menjar perquè sí. no existeixen. Que és un estiu raro? Molt raro, perquè tu ja baixes sense esperar que baixes de baixar, sí. La gent se te comença a anar, hi ha Mundial, per tant, tens jugadors que van al Mundial, són jugadors que van a molt de dobles que no se quedaran, la majoria de jugadors no volen ser, has de vendre i t'has posat i se te'n vas entrenador. Per tant, te poses tard, però te poses tard en el mercat, però sí que és vera que te posen al mercat amb molt de calés, amb molt de dobles, com sí. Vulguis dir, i al principi ho hauries de poder arreglar. Però... fins que no ho veiem, pues, com a aficionat, pues, te trobes amb una quota que tal vegada pensaves que seria menys, perquè clar, si les clàusules baixen a la meitat i els sous baixen a la meitat, pues, entenem que també la quota de bonat també hauria de baixar a la meitat, però bé, ja està. És així, te trobes... Bé, jo a la dosa camiseta no li dono cap importància, però...
Sí,
però,
bueno, són sí. Cosetes. Sí.
Que és un estiu raro. Pues sí, que pots pensar que la gent pugui estar una mica pues, emprenyada. Sí, però bueno, veurem ben com acaba, al final contarem.
Sí, sí, això està ben clar. Miqui, moltes gràcies.
Una ferrada.
Una ferrada, adéu. Adéu. Miqui Garro, exporter del Mallorca, extècnic també del Mallorca, àmplia trajectòria, donant la seva versió dels fets que aquest estiu estan envoltant el Mallorca. Al darrer, el cas de Leo Roman, que s'anirà al Depor per 5 temporades, 1 i de 8. Fem una petita pausa i tot d'una, bon anam a xerrada mundial.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IV3 Ràdio.
Una i 20, això és Esports 3, i es torn per parlar del Mundial. Tenim gairebé ja aclarits els vuitens de final. Paraguai, França, Canadà, Marroc, Portugal, Espanya, Estats Units, Bèlgica, Brasil, Noruega, Mèxic, Anglaterra, Suïssa està pendent de rival i és que queden només que 3 partits dels 700. Argentina, Cap Verd, Austràlia, Egipte i Colòmbia, Ghana. Miqui Verger, bon dia.
Bon dia, Gavi, com estàs?
Això ja agafa color, eh? Ui, me sents o no? Hola? Hi ha en Miqui Verger per qualque banda? sembla que s'ha quedat mig ofegat. Bé, anem per parts, vinga. Ahir, victòria d'Espanya, 3-0 davant Àustria. El seleccionador De La Fuente parla fins i tot de perfecció.
Bueno, los grandes equipos aparecen cuando se necesita de su presencia. Estábamos muy mentalizados en el partido más importante. Sabemos cómo funcionan estas las eliminatorias y estábamos pues muy atentos con todo lo que había acontecido en los días, en los partidos previos. Y hoy, pues bueno, creo que hemos visto un grandísimo partido. Estoy feliz porque en todos los aspectos hemos hecho casi la perfección, pero hay que seguir mejorando.
Hay que seguir mejorando, diu De La Fuente. Pedro Porro, un home feliç, lateral dret, va fer un gol de cap de rematada a la frontal de l'àrea petita.
Sí, muy feliz, ¿no? Sobre todo por lo que tú has dicho, tener a mis padres, a mi mujer, a mis hijos aquí, la verdad que te da un plus más siempre. Es más, he hecho la celebración de mi mujer, que me pasó una foto ayer con el balón pequeño que él tiene y alzando la mano arriba, por eso me he sentado en el césped y la verdad que el día de mañana cuando él entienda lo que es el significado de lo que es para mí que mi hijo esté en la grada viéndome, estaré muy, muy feliz.
Pedro Porro, fa uns anys Griezmann va dir que ell seia a la taula, a la mateixa taula que Cristiano Ronaldo i Messi. Va exigir-ho una mica, però bueno, era ambiciós. Jo diria, en aquest Mundial, que Oyarzabal sí seu a la taula dels grans golejadors com el propi Messi, Mbappé o Haaland. Va fer 2 gols i ja en du 4.
Contento por ayudar al equipo, por pasar una ronda más y nada. Felices y ahora descansar y a por lo siguiente.
I si n'hi ha un que fa gols, n'hi ha un altre que no li permet a ningú fer cap gol. Ha batut un rècord mundial. És Unai Simón.
Lo que creo que siempre he dicho y siempre voy a decir. Creo que el dejar la portería a cero es el trabajo de los 11 o de los 26 que estamos en este mundial. Muchas veces la cara visible soy yo como portero, es la defensa. De este reconocimiento, pero bueno, creo que hay que también tener en cuenta cómo presiona Oyarzabal, cómo presiona Dani, el mediocampo, Lamín, Baena. Creo que todos los jugadores que están en el campo hacen una gran presión para que el balón no les llegue limpio a la delantera de ellos, y ahí nuestros defensas son espectaculares. Creo que es la clave de este equipo, que tanto en ataque como en defensa trabajamos todos y peleamos por el mismo objetivo y creo que eso es fundamental para poder seguir sumando por días.
La selecció espanyola és un equip que quan juga malament no accepta crítiques i quan juga bé creix. I ja pensa en Portugal i la revanja. I això que Portugal encara no havia guanyat a Croàcia, ho diu Laporte.
Revancha contra Portugal porque nos ganaron en aquella final. Siempre motiva, pero no motiva más que Croacia. Esto es una competición internacional, la más grande del mundo. Y lo nuestro objetivo es siempre avanzar de fase. Entonces, pues bueno, afrontaremos el partido como se debe y ya está.
Emeric Laporte. Miqui Verger, ets?
Sí, ara sí.
És que s'ha tallat en el moment que te deia que aquest Mundial ja agafa color, que només queden tres partits de 700, que ja tenim pràcticament establerts els vuitens de final. S'està posant guapa la cosa, eh?
Sí, i te deia que el que agafa color també un bon color és Espanya, no? Després del partit d'ahir. Jo crec que ja hi ha camí no es valora el partit que va fer Espanya perquè considera que no era un gran rival. Bé, jo crec que el rival d'ahir era millor que els tres anteriors.
Sí.
Jo crec que el més important és que Espanya millora les seves prestacions, millora o és més reconeixible quan pressiona dalt, és més reconeixible Rodri, són més reconeixibles els laterals, Pedri, Dani Olmo, jo crec que és indiscutible en aquesta selecció, ara mateix, i crec que Baena també ha de ser l'home que, ja que De La Fuente no pot comptar amb Nico Williams, Baena, que és un altre perfil de jugador, però jo crec que s'ha guanyat un poquet ser el seu substitut. De fet, l'11 inicial que va presentar ahir De La Fuente és l'11 de les dues victòries al Mundial, així que jo crec que ja no hi ha dubtes de quin és l'11 ideal de la Fuente al Manco contra Portugal dilluns.
Jo començo a mirar en creuaments si la cosa surt bé als vuitens, que ha de sortir, això s'ha de jugar, i tenim en el camí França.
Les semifinals, no?
Sí.
Sí, sí, sí. Sí, sí, bé, seria, no sé si una final anticipada, però bé, s'enfrontarien segurament dos dels tres grans favorits. Bé, veurem si arriba a Espanya, perquè jo crec que Portugal tampoc serà fàcil ni molt manco.
No. I estic veient molt de problemes a l'altre costat del quadre, problemes per guanyar que tenen Anglaterra o Brasil,
Sí, el Brasil jo és que crec que té un equip molt, molt discret.
Sí.
No sé si diria mediocre, però el manco sí discret. El que sí té, i jo crec que això és mèrit d'en Ancelotti, és que sí que competeix. Perquè l'altre dia, quan el Japó es va posar per davant la segona part, va ser un monòleg del Brasil fins que va capgirar el marcador. És un Brasil que sempre, els que ja tenen una edat, Gavi, coneixem el 10 de Brasil, els laterals de Brasil, el 5 de Brasil, i són posicions que jo crec que no té cobertes amb jugadors a l'alçada de la història del Brasil. Té altres coses, com Vinícius, que jo crec que està molt bé Vinícius, i això sí, és el caràcter competitiu que sí que té i que altres vegades segurament no ha tingut, i jo crec que això és mèrit de Ancelotti. I Anglaterra és cert, jo crec que per jugadors també, tot i les absències voluntàries de Thomas Tuchel, jo crec que Anglaterra és un dels grans favorits, però sí que és cert que no està jugant, no és un equip que vegi ni que estigui molt sòlid darrere, i sobretot que no és brillant en atac. Van ser dues espurnes de Harry Kane amb dues assistències de Gordon, que és la gran sort que té aquesta Anglaterra, que és un dels millors nous, un dels millors davanters del futbol actual, que és Harry Kane. I després, encara que l'altre dia contra el Congo no va lluir, també Bellingham és un jugador diferent, el del Madrid, amb més arribades. És més semblant al primer Bellingham.
Exacte, al primer Bellingham. Anglaterra, me sembla que ho passarà pitjor contra Mèxic,
Sí, no és fàcil, perquè Mèxic és un dels equips que més ha millorat, també, tot i que ha guanyat tots els partits, tot i que com a Espanya tampoc ha encaixat. Jo, per exemple, jo no me va agradar el partit que va fer contra Sud-àfrica el primer dia, contra Corea tampoc me va enamorar, però jo crec que l'altre dia amb Equador va donar un cop damunt la taula
i
va passar per damunt amb solvència, amb eficàcia, per damunt d'un equip que ja era una altra cosa en uns creuments, i mira, el Manco durant el darrer partit que juga a Mèxic ho podran gaudir, i no diré que són favorits ni molt manco, jo crec que favorit és Anglaterra, però és el que dius. Pot passar pillo l'equip de Thomas Tuchel.
I la darrera, Miquel, hi ha un Mundial de seleccions, però hi ha un Mundial de golejadors que m'està semblant espectacular. El nivell golejador dels Messi, Mbappé, Kane, Haaland, ara s'ha afegit Oyarzabal, me sembla que és tot un espectacle.
Sí, sona raro, encara, ficar Oyarzabal allà dins, però és que és així. És que, de fet, jo crec que és un Mundial de jugadors fins que ahir va aparèixer Espanya. Jo crec que ahir Espanya va ser la primera... Bé, també podem posar a Mèxic, Entre Mèxic i Espanya crec que són els dos equips que han lluït com a col·lectiu, i l'altre sí que són més aparicions de jugadors puntuals. Sí que és cert que França com a col·lectiu segurament no ha fet un partit tan complet com el d'ahir d'Espanya o com a Mèxic contra l'Equador, però sí que a dalt sí que es reparteixen més les exhibicions, no? Un dia va ser Dembélé, Mbappé la pràctica de totalitat dels dies, no l'Ise també, però sembla que són més accions individuals, com la de Haaland l'altre dia. Haaland l'altre dia ja ho van xerrar amb Mickey Tous contra Costa d'Ivori. És que no va aparèixer fins que va haver d'empènyer la pilota per sumar una altra diana.
Així és. Veurem el cap de setmana com queda tot de cara a aquests vuitens de final i mos espera una setmana que ve espectacular al Mundial. Gràcies, Miqui.
A ferrada forta.
Adéu. Una i mitja, una petita aturada i mon anam a Eivissa.
TV3 Ràdio és esport.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 1,59 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 9,99 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo corte 4,99 euros kilo y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,30 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
¿Puedo un grabado?
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No hi noturam, hi noturam.
Aquí, a Ivetra Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'has eixut. Però nosaltres, això és al revés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n feia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. A IB3 Ràdio, Esports 3.
Una i 31 minuts, ho contàvem a la introducció d'aquest programa. Fran Castillo era la figura entorn a la qual havia de girar l'equip aquesta temporada, l'equip de l'UD Eivissa. I no és una invenció meva. Són paraules del nou director esportiu del club, Michel Sanz, el dia de la seva presentació, no fa ni un mes, el 17 de juny.
La postura del club és implacable. Fran Castillo tiene que ser pieza importantísima en el ascenso de la Unión Deportiva Eivissa.
Implacable. Víctor Sancho, bon dia.
Com és el futbol, eh?
Com és la hemeroteca, eh? El futbol i la hemeroteca,
sí, 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 eh? Sí, sí. És increïble. Sí, a veure, això es pot fer servir, no?, a vegades com una, no?, eina, no?, de negociació, no?, segurament. Uh-huh. Ara, a posteriori, tota la gent ho pot pensar. El que no s'entén molt bé és que nosaltres podem dir, no?, que Fran Castillo tenia una clàusula bastant elevada per lo que és la primera federació, de gairebé 2 milions d'euros, uh-huh, i que, pel que sabem, marxa de l'Eivissa al Castelló a jugar a segona divisió, que era, això també hi ha que dir-ho, era un somni d'ell, no?, poder jugar al futbol professional, havia fet una molt bona temporada, marxa al voltant dels 300.000 euros amb un bonus que ens diuen de 50.000 per si el jugador acaba jugant a primera divisió a curt termini, no? L'afició ha respost a xarxes, evidentment, quan ho ha sapigut. De seguida totes les informacions han corregut ràpidament i gairebé ningú ho entén. Segurament hi ha més coses de la negociació que no coneixem, això és així, però de primeres en la informació que tenim, Gavi, això no té molt de sentit, perquè és un jugador que s'ha revaloritzat clarament, que ja venia de fer bons números a segona federació, els ha fet a l'Eivissa, tot i estar bona part de la primera volta lesionat, ha estat el màxim golejador de l'equip al final de temporada. Vull dir, és un jugador que ha donat rendiment, que tenia una clàusula de rescissió alta, que segurament nosaltres, quan hem parlat amb ell i amb l'entorn del jugador, ens han dit que tenia la il·lusió de jugar a segona divisió, però que si el club valorava el rendiment que havia tingut i li oferien una renovació a l'alça, entenia que es podia quedar aquí perquè l'Eivissa és un equip que vol pujar a segona divisió. Vull dir, ell no estava en desacord de continuar aquí si el club millorava la seva situació econòmica, no? Vull dir, ara mateix, en la informació que tenim, no té massa sentit aquesta sortida, però segurament quan puguem preguntar-li, a veure si podem parlar a curt termini amb el director esportiu, amb Michel Sant, li podem demanar per aquesta sortida. I també veurem com la pot substituir l'Eivissa, perquè no és fàcil substituir un jugador així a Primera Federació.
Clar, i bueno, m'imagino que és el gran nom propi del moment en aquest estiu, perquè no hi ha cap altra novetat, no hi ha més fitxatges de moment, no?
N'hi ha quatre fitxatges, ahir el darrer Ander Joldi, que sí. És un jugador interessant, no? Perquè té experiència a segona divisió, també la té Genaro Rodríguez, també la té Gonzalo Almenara, que ha estat en un altre dels equips a sensació d'aquesta temporada, com és el Ceuta, encara que va jugar més a l'inici i molt menys al final de temporada, i Andrés Prieto, el porter, que era un dels porters més cotitzats a Primera Federació, l'ex de la Ponferradina. Bé, jo crec que són fitxatges interessants, però cert que marxa un jugador que és molt específic, no?, d'aquesta zona interior o mitja punta, depenent del sistema que vulgui fer servir Raúl Jona, que és difícil substituir. Jo no crec que sigui impossible. Jo crec, a mi, personalment, si em preguntes, Gavi, el que més m'ha cridat l'atenció una mica són les xifres, no?,
sí, clar.
Que s'han mogut en aquest fitxatge.
És que no te poden dir que ha estat una qüestió econòmica irrecessable. No. I totes aquestes coses, no?
Evidentment, sabem com està el futbol espanyol, sabem que tampoc es mouen xifres molt grans a la segona divisió. El Castelló mateix té un propietari que sabem que té sous, com és el senyor Bulgaris, no? El canadenc, però bé, les xifres que mouen a segona divisió, a no ser llevat els equips que acaben de baixar de primera divisió, que poden fer una despesa més gran, no? No es mouen grans xifres, però sí crida l'atenció. Crida l'atenció, primer, que un jugador que ve de segona federació tingui una clàusula de 2 milions d'euros, no sabem ben bé què significa això, ja. Si després el vens a un equip que ha fet una gran temporada a segona divisió, que ha estat a punt de fregar la primera divisió, perquè ha jugat play-off, no? Va caure amb l'Almeria fa 4 dies. Doncs per 300.000 euros marxi el teu jugador estrella que ha donat rendiment, no només pel nom i pel que ha brillat, perquè també és la relació emotiva del jugador amb l'afició, perquè a banda dels números, que ha set el màxim golejador, és un jugador diferent, és un jugador que t'aporta aquesta arrel, aquest sentiment, no?, de pertanyer-se a la plantilla amb el club pel que mostra el camp, no?, per la tècnica. Vull dir, són jugadors diferents i aquest preu no s'entén molt bé quan... així de primeres. Vull dir, entenc que el club ho explicarà, això.
Quan comença l'Eivissa la pretemporada?
No està confirmat oficialment. Quan uh-huh. va ser la presentació del míster de Raúl Jona, li vam demanar i van dir que en principi sobre el 20 de juliol estarien ja sobre la gespa, amb les proves mèdiques ja.
Ho dic perquè el mateix dia que Michel Sanz va dir el que hem sentit de Fran Castillo, va dir que havien de fer 15 fitxatges. Clar.
Sí, no... I Amadeu Salvo va dir que si continuaven 6 jugadors de la temporada passada...
Era molt.
Va fer una expressió així com a veure si continuen 6 jugadors de la temporada passada, no? Vull dir, que falten molts de jugadors per confirmar. Sabem, això ho podem dir, ho hem dit els darrers dies, que l'Eivissa té moltes negociacions ja avançades, que ja ens van explicar dilluns que aquesta setmana arribaria un degoteig diari d'anuncis. Ha estat així, menys avui que han anunciat aquesta sortida. Veurem si per la tarda s'anuncia alguna altra arribada. I en Raúl Jona mateix, en aquestes rodes de premsa de presentació, va explicar que ell creia que tindrien al voltant del 85% de la plantilla al començament de la pretemporada. Vull dir, és una xifra important de jugadors.
Veurem a veure què passa. Entre Mallorca i Eivissa estem fent un estiu guapo. Víctor, gràcies.
Molt bé, una abraçada, Gavi.
Adéu, company. 1:37, qui també està visquent un estiu molt diferent al de fa un any, és el Poblense. Parlem de segona federació, un equip que ha perdut el seu emblemàtic entrenador, Òscar Troya, que va partir cap a l'Atlètic Balears, ha fitxat Julián Robles. A jo me surten de memòria 10 sortides, però també hi ha moltes d'arribades i renovacions. Ens escolta el director esportiu del Poblense, Martí Munà, bon dia.
Hola, bon dia, com anem?
Quin any més diferent, no?
Bueno, sí, el futbol té aquestes coses, no? Nosaltres diria que hem pagat un preu just a una gran temporada i no m'estranya, o sigui, esperava aquestes sortides, més o manco. També hem donat unes baixes degut a que el canvi d'entrenador començava un nou cicle i prefereix un altre jugador, i bueno, clar, així mateix s'adona que feien quasi canviar més de mitja plantilla.
Clar, és que m'imagino que evidentment el principal canvi és el de l'entrenador. Òscar Troya duia molt d'anys al front de l'equip del Poblense. Això fa canviar moltes coses. A més, hi ha jugadors que li han seguit. S'han anat amb ell a l'Atlètic Balears. Clar, heu perdut jugadors d'un valor molt important. Estim parlant d'Aitor Pons, de Nofre Riera, de Penyafort, de Dani Nieto, de Gori, d'Alberto, de Diego, de Joan Proens. No sé, m'assembla que no tindrà res a veure el Poblense d'aquest any, no?
Oh, és evident. De totes formes, Fortesa, que vull recordar, vaja, el meu punt de vista, que el fort del Poblense l'any passat va ser l'equip.
És cert.
No va ser Nofre, ni va ser Fulano, ni Mengano, no és per despreciar ningú, no? Que tots van estar a una gran altura, però amb això estem intentant fer una plantilla que el míster estigui content, que pugui fer feina, i veurement si aconseguim els 11 que surtin a descamp, més els 7 o 8 que haurà la banqueta, que tornin a fer una feina similar, i menys si aconseguim assanyes igual o millor que l'any passat, que d'això es tracta.
Entre tantes sortides, tantes arribades, les renovacions, el canvi d'entrenador, Déu-n'hi-do, jo només de veure-ho ja estic cansat. Tu deus estar mort.
Bueno, jo ja som veterà amb això, si puc dir qualque cosa, perquè no se tracta de ser més bons o més xerets, no? Se tracta que sí, que tenc una mica de tranquil·litat, que sé que pues, hem de pitjar 10 jugadors, doncs pues, mira, mos pot ser, miram les possibilitats, miram els puestos que hem de menester, miram de cobrir el millor que podem, miram la cartera si mos arriba i si podem el pitjar, i si no, anem per un altre, però ben que dic, tampoc no estic preocupat de que ni troben jugadors... Bueno, és una feina que hi ha i l'hem de fer i en aquest moment és molt important fer-la bé perquè de lo que es tracta és d'això, d'intentar confeccionar la millor plantilla possible i posar-la a l'abast de l'entrenador, que després és qui té la feina a fer durant la temporada.
Torna gent de casa, no? Com Pere Amé, per exemple, Miquel Alorda, heu fitxat també Elías Ramírez, el porter de l'Andratx. Bueno, jo no sé si tu m'has posat la pilota votant. Sa cartera dona o no dona?
Sí, bueno, a veure, nosaltres fitxam jugadors mallorquins perquè és el principal objectiu, no? I sempre ve dit això per dos motius. Primer, perquè estem molt contents en el rendiment dels jugadors de Mallorca i que creiem que si no, no els fitxaríem, que estan en disponibilitat de rendir aquesta categoria. I segon, perquè econòmicament ens representa pues, una mengua en el pressupost, perquè d'un jugador de les mateixes característiques que és d'aquí, de la península, pues, implica quasi doblar l'import. Entonces, van per aquí, estic. Però nosaltres estem contents. Mira, han nomenat uns jugadors, en Elias, crec que és un porter centrat de la categoria.
Molt bon porter.
En l'Orde, el varen tenir fa 5 anys, va destacar aquí i ha anat aquí on ha anat a jugar gràcies al Poblense. Hem fitxat en Juanmi, que ara ho puc dir, és l'únic jugador que me va escapar l'any passat. Aquest jugador estava en cartera l'any passat i va anar al Baleares. Fitxant Pere Mé, que és una institució a la poble i que toca ser d'un jugador que durà la bandera. Per tant, estem contents, els fitxatges, més o manco, quan nosaltres, a dins la capacitat econòmica que tenim, intentem fer apurat cèntim i fer el millor fitxatge possible.
I la darrera, Martí, per què no tenim un trofeu d'agricultura aquest any Poblense Mallorca?
Bueno, pues la pregunta seria per Mallorca, no? Perquè nosaltres vam fer la petició en temps i forma i diria que ens van contestar que estan les fetges ocupades, o sigui, i clar, ens van contestar que si hi havia cap possibilitat de fer-lo en temporada, i sí, se pot fer en temporada, però un trofeu d'estiu se fa en l'estiu, no se fa en temporada. I mos sap una miqueta de greu perquè aquest torneig és dels més antics que es fan a Mallorca. El Mallorca sempre ha col·laborat i crec que enguany que ha baixat de categoria era l'any millor per fer mallorquinisme,
sí.
Però com dic, se pregunta del que feia el rector de Mallorca. Nosaltres no podem fer més.
És un torneig emblemàtic i molt guapo cada estiu. Martí, que feis... que podeu fer un bon equip i mos veiem a Sa Pobla com cada temporada, d'acord?
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Adéu. Gràcies, en Martí Munà, director esportiu del Poblense. I 44 minuts, deixem el futbol i parlem de bàsquet, perquè s'ha presentat, com cada any també, per aquestes dades, el campus que organitza cada estiu Àlex Abrines, l'exjugador de bàsquet del Barça i de la NBA. El nostre company Xisco Ribas va xerrar amb ell un poquet de tot. El sentim.
Bé, com és? Setena edició, si no vaig malament, d'aquest campus. Conta-mos un poc.
Bueno, un poc com cada any, fem allà en Espoli Esportiu de Muro, tenim nou parquet, com ha dit Esbald abans, bueno, per un problema que va haver-hi, doncs, van haver de canviar, i bueno, la veritat és que és un parquet molt millor i, a més, nou, o sigui que gràcies a l'Ajuntament de Muro i l'Àrea d'Esports per deixar-nos les instal·lacions un any més, i bueno, moltes ganes de que comenci.
I quant d'infants hi haurà? S'han omplit les places o...?
Sí, bueno, al final s'han desapuntat un parell, però bueno, al final són 125 infants, de 130 que podem ficar com a màxim, però bueno, són més infants que s'han passat, o sigui que en relació a això, pues, estem molt contents, no? Perquè al final és el primer any com a exjugador, que tampoc sabia molt bé quina rebuda tindries campus, i la veritat és que no hem notat cap diferència amb altres anys, no?
Això t'anava a demanar, que justament d'ara, més o manco, no?, fa un any des de la teva retirada, com has viscut aquest primer any com a ja exjugador de bàsquet?
Bé, molt bé, disfrutant d'altres coses de la vida, no?, de passar més temps en la família, amb els meus amics de tota la vida, amb el golf, que m'he enganxat aquest any, bueno, intentant tenir el cap, no?, una mica posat en diverses coses que tinc aquí, per evitar, no?, o per suplir aquelles hores que abans dedicaven al bàsquet.
I bé, ara aquestes primeres hores a Mallorca, diguéssim, implicant, no?, un nou projecte de bàsquet a aquest campus, te volia demanar si tens també alguns projectes en ment a banda d'aquest campus que acabes de presentar.
No, en principi no, d'inici no. Sí que, bueno, tot va relacionat amb els campus, però bueno, ja havíem pensat d'intentar ampliar, no?, el tema dels campus una segona setmana, o fer un campus de Setmana Santa, ja seria extern, no intern, però bueno, per també, pues, intentar fer més tecnificacions, duen els nins d'aquí de Silla, pues, un altre punt de vista i entrenaments que tenen ara amb jo, i bueno, està tot, encara està en beta, no? Però bueno, és una de les idees que tenim en ment, i que bueno, esperem que d'aquí un any o dos com a màxim, pues, a lo millor podem realitzar-la i bueno, fer dos edicions.
I com veus el bàsquet actualment a les Illes Balears? Tenim recentment, no?, l'ascens de l'Azul Marino, la primera lliga, tres equips balears a la primera FEB. Com veus el nivell?
Bueno, a nivell, bueno, primer de femení ho veig molt alt. La veritat és que, bueno, aquest any hem disfrutat perquè, bueno, tot eren pallisses, no? Teníem molt bon equip per pujar, i bueno, pels fitxatges que han fet, crec que tindran equip per competir, no? En el seu primer any, o sigui que el projecte il·lusiona, i bueno, crec que és un dels projectes que demanava Silla, no? Que és el que, bueno, ara parlant de masculí, pues, crec que és el que falta, no? Ja, pues, com tu dius, tres equips a Balears, però no acaba d'encaixar, no? Ja he dit abans, jo crec que des de fa anys, quan jo era petit, no? Em recordo ara jo que anava en els partits de Palma Comàgica, bueno, tenia un equip ambiciós, a nivell econòmic, pues, de fer una inversió una mica més alta, en vez de tenir tot desperdigat, no? I intentar de veritat, pues, tenir un equip a ACB, no? Crec que és el que sempre ha faltat aquí a Sevilla. L'he dit abans, hem tingut molts de jugadors de Mallorca, de Menorca, a ACB i a Europa, i crec que tenir un equip aquí a primera seria un escaparate perfecte, no? Perquè al final, pues, pots tirar de gent jove d'aquí, no?, que puguin entrenar amb ells, agafar experiència i bueno, portar més jugadors d'aquí a el primer nivell.
Sí, de fet, pràcticament fa cosa d'un mes, dos mesos, es va parlar d'una possible unió entre el Palmer i el Figui, tal vegada això hagués estat una bona opció, no?, de la fi tenir un bon equip masculí i que tal vegada pugui assolir, no?, sense la lliga ACB. Seria una molt bona notícia pel bàsquet de les Illes.
Sí, seria l'idíl·lic. Si tots dos són projectes i tot el pugen, pues millor encara, no? Però bueno, sí que és veritat que per lo vist en els darrers anys no hem estat capaços, no? d'aconseguir aquesta plaça. Ojalà pues passi, no depèn de jo, però bueno, jo crec que tothom pensa igual, que al final tenir un equip i juntar-nos tots en una línia i fer un equip ambiciós per intentar pujar, després has de pujar. Crec que seria molt bé per el bàsquet balear.
I ja no això, sinó també, per exemple, l'Estim Menorca no ha pujat, però ha jugat el play-off, vull dir, anant per bon camí.
Sí, però bueno, és la diferència. Menorca ja ha tingut, vive Menorca, no? Fa no sé quants anys, va aconseguir pujar primera a ACB i sempre, i aquest any pues, ha tingut un projecte que no ha pujat, però bueno, el que tu dius, ha competit i ha arribat a play-offs. A Mallorca pues, fa anys que falta això, sí que és veritat que fa uns anys sí que va fer un projecte per lesions no va poder ser, però bueno, aquest any hem passat malament, tots els equips jugant ser descens, al final han tingut sort i cada dos ha baixat, però bueno, el que he dit, al final no és fàcil i crec que el fet de tenir dos equips pues, al final crec que complica més les coses.
I bé, ja per acabar te volia demanar també per en Bava Miller, no sé quin... Bé, en Bava Miller, recordant, jugador mallorquí que ha estat escollit per el draft de l'NBA, podria convertir-se en el tercer mallorquí després de Rudy Fernández i tu, Àlex Abrines. Quin consell li donaries a Bava Miller ara que és un dels rookies, no?, allà a l'NBA?
Bueno, que tingui paciència. Al final es fica en un món molt difícil, no?, de bueno, fer-te un espai a dins d'un equip NBA és molt complicat perquè tens estrelles i jugadors de molt, molt nivell. Llavors li diria que tingués paciència, que hi haurà moments que no jugui, ojalà que no, però bueno, jo crec que a tothom hi passa, que bueno, que ha de treballar dur i bueno, guanyar-se la confiança de la franquícia, de l'entrenador, i quan tinguis oportunitat aprofitar-la.
I bé, jo crec que finalment això és una bona mostra, no?, de que hi ha nivell a les Illes Balears en el món del bàsquet i que es pot triomfar.
Sí, sí, hi ha nivell, com tu dius, tercer NBA si aconsegueix debutar. I no només això, tenim en Sergi Llull que no ha anat perquè no ha volgut i també hi ha molts de jugadors que han estat a ACB, en Joan Sastre, Àlex Suárez, no sé, en Rigo, hi ha hagut moltíssims jugadors que hem arribat a competir a màxim nivell i bueno, que n'hi haurà més.
I d'acord, moltes gràcies i bé, molta sort per aquest nou campus i tots els projectes futurs que te venguin.
Moltes gràcies.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
1:51, canviem una altra vegada radicalment d'esport, perquè, entre altres coses, no hi ha estiu si no hi ha Copa del Rei de Vela. I això ja és un fet des de fa 44 anys, 44 edició de la Copa del Rei, aquest any entre l'1 i el 8 d'agost. Ens escolta el director general del Reial Club Nàutic de Palma, Manu Fraga. Manu, buenos días.
Hola, buenos días.
No hay verano si no hay Copa del Rey.
Bueno, yo espero que sea así muchos años. Pero bueno, sí, parece que en Mallorca es ineludible el verano, agosto, y Copa del Rey creo que van desde hace 44 años, como habéis dicho, estamos muy unidos.
Uh-huh. Capítulo 1, la renovación del patrocinador es algo vital. ¿Peligraría la Copa si un día pasara algo con el patrocinador, que no se llegara a tiempo con él mismo, que no llegara a tiempo otro? Sería un problema muy serio, ¿verdad?
Hombre, sin duda. A ver, no, yo creo que no peligraría la Copa porque creo que el club tiene saneada su economía, sus arcas, y evidentemente tendríamos que tirar de recursos propios. Uh-huh. Y yo creo que se salvaría. Es decir, tenemos los deberes hechos, gracias a Dios. Es una entidad que está gestionada, muy bien gestionada desde hace muchos años, y entiendo que podríamos soportarlo. Que quizás no sería con el esplendor o quizás con esos grandes planes de comunicación, esas grandes eventos sociales, igual teníamos que reducirlo un poco por un criterio también de prudencia. y trabajar para buscar otro, pero indudablemente cualquier gran evento deportivo hoy por hoy necesita hasta el fútbol, necesita de partners, necesita de colaboraciones. Yo hoy decía que además de colaboraciones institucionales, que evidentemente hay que también tener el apoyo institucional, nosotros como entidad no hemos recibido ni recibimos por el momento, no estamos recibiendo ninguna ayuda institucional económica. Si la Copa del Rey se paga y se sufraga con recursos propios tanto de marcas como también de, evidentemente con inscripción y participantes y recursos del club, infraestructuras del club, lo cual eso también hay que sacar pecho, pero un gran evento necesita y requiere de fondos y casi siempre de grandes empresas que quieren apostar por el deportivo y vincular su imagen a ese evento, ¿no?
Uh-huh. Cada año hay cambios. ¿Qué cambia respecto del año pasado, si es que ha cambiado algo?
Creo que este año hemos dado una continuidad a la Copa del año pasado, porque la Copa del año pasado marcamos un antes y un después a nivel deportivo, porque lo hicimos coincidir con el Campeonato de Europa de ORC y tenemos un dibujo muy similar al año pasado. Quizás cambia que tenemos una clase monotipo como es el Swan 42, pero lo demás es una fotografía casi de lo que pasó el año pasado, porque a nivel deportivo fue un éxito espectacular y hemos intentado esa huella de haber organizado el Campeonato de Europa de ORC y hacerlo coincidir con la Copa del Rey, que fue un gran éxito deportivo. Intentamos que este año, aunque no sea el Campeonato de Europa, hemos visto que tenemos muy buena participación y además con un altísimo nivel, ¿no? Con campeones de Europa, campeones del mundo que van a participar en esta Copa.
Estamos en medio de un proceso olímpico, es decir, hace 2 años dejamos atrás unos Juegos, faltan 2 para los próximos. Sí. ¿Eso también altera en algo?
Bueno, nosotros lo único que nos puede alterar, a ver, cuando hay Juegos Olímpicos, el año que coincide con los Juegos Olímpicos, tenemos que mirar un poquito que puede coincidir pues el tema de parrilla, el tema de televisión, el tema de medios de comunicación, que pues los Juegos eclipsan mucho quizás, ¿no? A nivel deportivo tenemos muchos regatistas que están haciendo programa olímpico que muchos de ellos paran para subirse a proyectos de crucero y navegar en la Copa del Rey. Este año no va a afectar, pero es lo único que quizás notamos que a lo mejor gente que participa en unos Juegos Olímpicos pues no puede venir a participar a la Copa del Rey cuando se solapa con los Juegos ese año, ¿no?
Uh-huh. Me imagino que las expectativas deportivos sociales son las de siempre, ¿no? Eso no varía.
Sí, son las de siempre. Yo creo que el dibujo de la Copa del Rey, tanto a nivel deportivo como a nivel social, llevamos unos cuantos años haciendo lo mismo, no cambia nada. Quizás este año tenemos como novedad que arrancaremos el domingo con un acto aquí, con un preestreno de una película que va sobre cruzar el Atlántico, que se llama Cáscara de Nuez. Es un documental que se ha hecho el preestreno en Madrid y ahora lo haremos aquí también en exclusiva. Y luego, pues lo de siempre, el lunes empezamos con el cóctel de armadores y empezamos con el día de entrenamientos y el martes competición a tope. Jueves cena el cóctel de blanco y el sábado final de jornadas deportivas y la noche pues tendremos en el Palacio de Almudaina, que repetimos escenario, que uh-huh. hemos cambiado el Ses Voltas por el Palacio de Almudaina, el patio del Palacio de Almudaina, haremos a las 9 de la noche la entrega de trofeos de esta edición de la Copa del Rey.
Uh-huh. La bahía no da para más, supongo que ya lo del récord de embarcaciones cada año, algún año se va a parar, ¿no?
Sí, sí. Nosotros nos sentimos cómodos con entre 90 y 110 barcos. Este año tenemos 103. Creo que ese es el objetivo. Vamos a montar 4 campos de regatas, más que suficiente. Yo creo que la bahía ya la... Esperemos que el tiempo acompañe ese embat maravilloso que tenemos de forma habitual a mediodía, que nos permite tener unas condiciones meteorológicas espectaculares para navegar. Lo tengamos cada día y la intensidad que siempre nos gusta, entre 10 y 12 nudos, y lo único que crucemos los dedos es que no tengamos ese calor tan bochornoso, ¿no?, que hemos tenido estas semanas. Esperemos que pegue estas semanas y que nos deje un poquito, como el año pasado, nos dé un poquito de tregua durante la Copa del Rey.
Hay 2 acontecimientos durante el año, que sois vosotros con la Copa del Rey de Vela y la Challenge Ciclista, que parece que tenéis siempre una especie de contrato con la climatología, porque al final todo sale, ¿eh?
Sí, 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 es verdad. Pues sí, al final tenemos esa suerte, aunque a un año hemos recordado algunos fenómenos atmosféricos raros,
sí, sí, sí.
Pero no son habituales. Eso también es la maravilla del archipiélago y de la isla que tenemos, ¿no? Que yo siempre digo que para nuestro deporte, que es el, y también para el ciclismo, como bien has dicho y habéis apuntado, es un paraíso para este tipo de deportes, y la verdad es que podemos sacar pecho a nivel mundial, a nivel internacional de lo que aquí tenemos, ¿no? No tenemos, lo único que nos falta es la nieve, pero no, de eso no podemos presumir.
Manu, enhorabuena como cada año por la organización, por ponerlo todo en marcha, sé lo que cuesta y que salga todo muy bien, ¿de acuerdo?
Muchas gracias por vuestra cobertura y nos vemos en menos de un mes.
Un abrazo.
Por el club.
Gracias.
Un abrazo fuerte. Gracias.
Gracias a Manu Fraga, el director general del Reial Club Nàutic de Palma. I un darrer argument, ahir l'Illes Balears Palma Futsal va dur a terme un acte de cloenda de la temporada i el tècnic Antoni Vadillo va parlar una mica així per damunt de la nova temporada amb els nous formats de competició, tant a la Lliga com a la Copa.
La tenemos que enfocar de una forma diferente, ¿no? En este sentido, porque jugamos una competición importante muy rápido, ¿no? A nivel de calendario, el día 5 de septiembre tenemos la Supercopa y a partir de ahí pues la planificación va a ser un poquito diferente, ¿no? Con respecto a temporadas anteriores, ¿no? De hecho, por eso vamos a hacer una pretemporada un poquito más larga de lo que solemos hacerla últimamente. Siendo honesto, a nivel deportivo lo que más me chirría es la unificación de la Copa Rey y Copa de España, pero es que ya no tiene sentido estar pensando en lo de atrás, ¿no?
Antonio Vadillo, el tècnic de l'Illes Balears Palma Futsal. La darrera notícia al voltant de l'equip de futbol sala és que Mateus Maia ha estat cedit al Minas Tennis Clube brasiler, el seu equip entre 2021 i 2023. L'objectiu, afavorir la progressió esportiva i tenir minuts de competició que no ha tingut aquesta temporada a les files del Palma. Aquí ho deixem. Gràcies per la companyia. El control tècnic Romina West. Quedeu amb l'informatiu migdia, que passeu un molt bon cap de setmana. Adeu a tots.
Són les dues.